els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai podcast Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Entrego aquesta encíclica social com una humil aportació a la reflexió perquè, davant de diverses i actuals maneres d'eliminar o d'ignorar els altres, siguem capaços de reaccionar amb un nou somni de fraternitat i d'amistat social que no es quedi en les paraules. Si bé la vaig escriure des de les meves conviccions cristianes, que m'encoratgen i em nodreixen, he procurat fer-ho de manera que la reflexió s'obri al diàleg amb totes les persones de bona voluntat. Hi ha la temptació de fer una cultura de murs, d'aixecar murs, murs al cor, murs a la terra, per evitar aquesta trobada amb altres cultures, amb altres persones. La reinserció no comença a les parets de les presons, sinó abans. Comença fora, als carrers de la ciutat. Si un delinqüent m'ha fet mal a mi o a un ésser estimat, ningú no em prohibeix que exigeixi justícia i que em preocupi perquè aquesta persona o qualsevol altra no em torni a fer mal ni faci el mateix mal als altres. Correspon que ho faci i el perdó no només no anul·la aquesta necessitat, sinó que la reclama. Tota aquesta rica orientació en diverses pinzellades dels punts 6, 22, 219 i 241 de l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc ens porta a parlar avui del servei religiós a les presons. A la nostra taula compartida coneixerem, doncs, dos testimonis, com sempre fem, del que és, en aquest cas, l'acció de l'Església i la presència de sacerdots, religiosos, laics i laiques en molts centres penitenciaris on ofereixen consol, misericòrdia i pregària, així com atenció humana als reclusos.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Servei religiós a les presons que compartim avui amb Josep Maria Carot, religiós mercedari i director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona, entre altres serveis. Pare Carot, bon dia, moltes gràcies i benvingut.
Bon dia, gràcies, Ignasi.
I també ens acompanya Mario Azañedo, que és voluntari de presons. El tenim a la distància, però amb la mateixa proximitat. Bon dia, Mario, i benvingut.
Hola, salutacions, gràcies per comptar amb nosaltres.
Nosaltres també encantats. Anem per parts. El Secretariat de Pastoral Penitenciària és un servei que forma part de la Delegació de Pastoral Social i Caritativa de l'Arquebisbat de Barcelona. Existeix, evidentment, en altres diòcesis d'arreu del món. Va néixer per acollir, potenciar, estimular, animar i coordinar totes les persones, institucions i serveis que treballen o volen treballar en la pastoral penitenciària des de diferents àmbits. Hi ha prop de 200 voluntaris, segons les etapes del nostre temps, 6 capellans de presons, a més d'altres entitats annexes a aquest secretariat. Pare Carot, què és i com funciona el servei religiós a les presons i com es canalitza també des del secretariat?
Bé, una cosa que has dit molt bé és el Secretariat de Pastoral Penitenciària, del CEPAP, que és la província eclesiàstica de Barcelona, les tres diòcesis, i una altra cosa que és molt més gran és l'atenció religiosa a totes les persones de Catalunya.
Que això no només és el CEPAP, sinó que són mercedaris, són voluntaris...
Exactament. Fixa't que actualment tenim a tota Catalunya 12 capellans que estan en l'atenció religiosa de 10 presons, més el pavelló de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Això vol dir una atenció molt específica i molt centrada en l'atenció religiosa i, com tu has dit també, i l'atenció humana dels presos.
Com es coordina i com s'organitza la pastoral penitenciària, en aquest cas a la província eclesiàstica de Barcelona, com vostè deia?
Sí, bueno, nosaltres aquí a la província eclesiàstica coordinem amb la reunió i de treball de tots els capellans de les 5 presons que tenim aquí a la província eclesiàstica, el bisbat de Terrassa, Sant Feliu i Barcelona, i també amb la reunió dels representants de voluntaris, que diem és el Consell Permanent, i planifiquen l'agenda de cada any amb activitats que no solament seran les activitats de cada centre penitenciari, sinó que també seran activitats dels voluntaris específics, amb una assemblea d'inici de curs i una assemblea de final de curs, una jornada de formació. Es juntem també dues vegades per fer la pregària pels presos, les seves famílies i les víctimes, i sempre aprofitem els moments de convivència. Tot això, a més de... a cada preso, que és com si fos una parròquia, rectoria, no? A cada preso el capellà organitza les seves reunions a més de formació, de coordinació o de preparar les activitats.
La presó és un espai públic, per tant, no confessional, però, clar, hi ha molts creients o moltes persones que busquen Déu, i aquí també hi ha aquest saber, no? Saber destriar, saber veure quina persona busca Déu.
Sí, afortunadament podem dir que la presó és un moment i un lloc on la persona arriba, s'enfonsa de tot. I una vegada que està enfonsada, no sabem si... Bueno, tenim reaccions distintes. Unes reaccions són de les preguntes, una altra reacció és la desesperació, i una altra reacció és buscar una llum dintre de la fosca, no? I aquesta llum, a vegades, i la majoria de les vegades, és la llum de la fe, de retrobar-se novament amb Déu.
Bé, els implicats en aquesta pastoral busquen també ajudar els presos a través de la solidaritat i el voluntariat. Uh-huh. Li vull preguntar a Mario Azañedo, també pot dir-hi la seva, el pare Carot, com és una estona, per exemple, a Mario a la tarda en una presó catalana per un voluntari? Ofereixi'ns la seva visió, Mario.
Doncs una tarda de voluntariat en una presó de Catalunya solen ser tardes intenses, molt variables en funció dels inters que ens trobem, depenent molt de les ganes que tingui el pres de participar o no participar. Com ja ha explicat en mossèn, doncs fem les accions litúrgiques, també a les tardes doncs ens dediquem a les accions més de gaire social, de contacte amb diferents activitats que duem a terme, com pugui ser audiovisuals o teatre, i solen ser tardes, ja diem, entretingudes, en què entrem en contacte amb una realitat molt diferent, que és la realitat dels interns, i aquí el voluntari doncs pren un paper molt important juntament amb el capellà, donat que probablement sigui el contacte més sa o més descontaminat que tingui el pres en les últimes hores, no? Donat que nosaltres venim de l'exterior, som el contacte amb el món real, amb una realitat descontaminada del seu entorn habitual, tant a la presó com la seva vivència a l'exterior mentre estaven en llibertat, i és un contacte que creiem que és molt sa i que és molt, molt positiu. I així ho anem notant nosaltres setmana rere setmana.
Sí. Quan, amb quina freqüència hi va i a quina presó o presons hi va?
En el meu cas estic destinat al Centre Penitenciari de Joves de Barcelona, que està situat al municipi de la Roca del Vallès, al mateix recinte que la presó d'adults de Quatre Camins, però que sempre remarquem que són dos centres penitenciaris independents l'un de l'altre. La periodicitat és setmanal, és el període que s'estima setmanalment per poder mantenir una relació amb els interns, per poder dur a terme les activitats litúrgiques i socials, i és un compromís setmanal que mantenim amb la pastoral i amb els presos.
I quan vostè hi va amb alguna agenda establerta, d'acord amb l'equip de la presó, persones per veure, o és una mica aventura?
Bueno, de vegades és aventura, però normalment tenim un calendari establert amb un seguit d'activitats que duem a terme a les tardes. Cada voluntari doncs té uns dies pel que fa a les accions socials determinades, que s'encarrega del taller audiovisual o que s'encarrega del taller de teatre, ja sap quines dies i quines hores ha d'anar. Normalment també preveiem quins presos poden estar a cada una de les accions, però sí que també és veritat que hi ha moments que hem d'intervenir de forma espontània, doncs si s'ha d'acompanyar algun pres a fer alguna acció a l'exterior, o si necessita de l'assistència pastoral, doncs també de forma aleatòria, doncs també intervenint, també hi entrem fora de l'horari establert.
Sí, i els voluntaris coincideixen un grup, és a dir, vostè no està sol com a voluntari.
No, els voluntaris sempre, com a mínim, actuem de dos en dos. Mai actuem sols, ni física, ni a l'hora de treballar. Sempre anem en equip, és un treball que es fa en equip. Entrem de dos en dos, perquè l'entrada al centre penitenciari és molt diferent a qualsevol altre establiment de l'administració, i sempre és aconsellable anar amb dues persones, perquè per la pròpia logística del centre és molt millor a l'hora de poder fer les activitats.
Uh-huh. I José María Carot, ja sacerdot, uh-huh, normalment, quan van els voluntaris, també, o no tota l'estona, potser?
Uh-huh. Bueno, a vegades sí que estic amb ells, o a vegades ja aprofito que ells tenen l'activitat i jo me'n vaig als mòduls per parlar algun jove que desitja, bueno,
confessió, per exemple.
Sí, o parlar, senzillament, no? O a les cel·les de càstig, que estan en l'aïllament, i a vegades sí que demanen l'assistència del sacerdot.
Mm-hmm. Per exemple, missa a les presons, n'hi ha amb freqüència diària en algunes?
No, freqüència no. Diària...
Ja estaria bé, ja ens agradaria, bé, no?
Sobretot si tinguessin una capella, no, però...
Els diumenges, per exemple.
L'Eucaristia, sí, sempre és el diumenges o el dissabtes. Actualment podem dir que a tota Catalunya cada setmana se celebren 17 misses, 17 Eucaristies, per la facilitar l'assistència, perquè a vegades les persones són molt grans i a vegades hem de juntar una sèrie de mòduls, però no sempre una missa a cada mòdul, perquè a vegades seria impossible.
Serien moltes misses. Sí. Diu vostè que si hi hagués capella seria més fàcil. Normalment s'habilita un espai per celebrar
la missa.
És un
espai,
no?
Sí.
Canònicament, amb els permisos pertinents.
No, i tant, sí. No,
òbviament.
A vegades, dintre de la presó... Bueno, no sé si la legislació canònica, però sí que s'ajusta sempre al benestar pastoral dels fidels.
Sí, sempre que pastoralment o en casos d'emergència, no, està previst que es pugui celebrar missa en llocs no específicament sagrats. Bé, quines històries, aquesta pregunta és molt difícil, però si poden posar algun exemple, històries de superació, de penediment, de perdó, d'ajuda sobre la desesperació, poden compartir amb nosaltres, si vol primer el pare Carot i després Mario Azañedo, si vol des de la seva visió de voluntari. Tot allò que es pugui dir, naturalment, eh?
Sí, bueno, n'hi ha moltes històries, no? Però així, en principi, el record més gran que tinc és la sortida de presó d'un jove que justament m'ha trucat fa uns 10-15 minuts. Deixa-me, que ara tinc ràdio.
Bé, però bueno, també està bé que la tengui, no?
Sí, no, ja parlaré amb ell després. I, bueno, m'ha sorprès, perquè jo pensava que aquest jove, que, per dir-ho d'alguna manera, és Antoni, per dir Antoni,
sí.
Doncs Antoni era, bueno, una ardilla inquieta. I pensava que no feia reflexió, pensava que sempre volia donar l'efecte de l'atenció, sempre està dintre de la pista del ball, i sempre el protagonista. I m'ha sorprès que quan ha sortit en llibertat ha escrit que les eucaristies, que sempre donem la paraula de Déu és per escrit, ha guardat totes les eucaristies i que... Bueno, el sacerdot, en aquest cas jo mateix, però bueno, el sacerdot era per a ell un referent sempre d'una persona que podia parlar amb ell i d'una persona que era molt fàcil d'estimar. Ostres, això és més una cosa meva, no? Però també és la reconversió d'aquest jove, que ara mateix l'única cosa que pensa és reintegrar-se novament als estudis universitaris i ja té una meta fixada de lo que serà el dia de demà, no? Doncs això sí que jo crec que és rehabilitar o és posar un cop, però de molt, molt suau, però cap endavant, sempre cap endavant.
Quina història més impactant, no? I per vostè, que a vegades aquestes trucades arriben quan menys tu esperes,
sí,
no? En un moment donat, a punt d'entrar a la ràdio o a punt de fer un altre servei. Doncs aquest és un exemple, i com aquests podríem posar-ne molts. Per exemple, alguna vegada fins i tot s'havia fet algun pelegrinatge pel camí de Santiago, recordem, amb recursos.
Sí.
Això és difícil perquè sempre han de sortir permisos.
Bueno, no, lo que pasa que el camí de Santiago és una cosa molt bona, jo sempre ho diré, és el primer descobriment d'alguna cosa que ajuda a la rehabilitació dels presos. Però després he trobat que és molt millor, per exemple, els cursos Alfa. Però després he trobat que és encara millor, sempre ho diré, el recés EFETA. ja hem fet quatre recessos he fet.
Tot això són per reclusos que ja tenen alguna llibertat o provisió?
No, el recés ho fem dintre
de la presó. Perdó, per presos encara...
Sí, sí, dintre de la presó, el divendres, el dissabte i el diumenge. I fins i tot que...
Quina meravella.
L'últim recés que hem fet, que era el quart, ha vingut el senyor cardenal a celebrar l'Eucaristia a final de curs, i una cosa molt bonica, no? I que després els presos dos l'han entregat una carta per al papa. El cardenal ha dit, no, jo l'entregaré el miércoles que viene, jo l'entrego. I no solament això, sinó que l'ha parlat al papa, i el papa ha enviat un missatge, un videomissatge, expressament per a ells.
Sí, sí, és que cosa ben conegut maca. En la Setmana Santa de l'any 2024. Abans de la Setmana Santa del 2024, exactament. Efectivament. Sí, sí.
Doncs ha sigut una cosa meravellosa.
Meravellosa. Doncs això, anar descobrint cada vegada coses millor. També és una superació de la pastoral penitenciària, això.
Bueno, jo, si surt una cosa encara millor per la pastoral penitenciària d'aquests joves que on estic jo de capellà, ho faré.
Benvingut. En el teu cas, en el seu cas, Mario Azañedo, de històries de superació, alguna que vulgui compartir o alguna vivència?
Sí, vivències com, per exemple, que en algun cas, és una que a mi em va marcar molt, no? I feia poc temps que estava a la pastoral penitenciària. Un dels presos, tenim al centre penitenciari de joves, el perfil de presos, doncs hi ha una part important que són estrangers. I poc abans de rebre la llibertat, ens va dir un dia, mireu, si no hagués estat per entrar a la presó, probablement jo ara estaria mort. Estaria mort per la vida de desenfrè, per la vida sense fre que portava, per totes les maldats que havia fet. La presó ha servit per posar un punt d'inflexió a la meva vida, i després hem conegut que aquest pres, Ignasi, doncs va tornar al seu país, està treballant amb la seva família, té una vida normalitzada, és a dir, i es va trobar amb el senyor dins de la presó. Ens ho va dir, és que l'he trobat aquí dins, i aquesta aturada, el fet de parar la seva vida en sec, d'entrar a la presó en un país que no és el seu, de reconèixer que si no hagués estat per la seva entrada a presó probablement ja no estaria viu, a nosaltres és un fet que és una vivència que ens va marcar molt.
Molt bé. El voluntari cristià de presons, doncs, és una persona compromesa que fa el servei gratuïtament. Hi ha uns mínims establerts d'edat per començar el voluntariat. Mm-hmm. Tot això existeix, es pot posar qui vulgui en contacte amb la pastoral penitenciària, perquè per a Carot sempre va bé tenir voluntaris, no? Això
Té
alts i baixos.
I tant, i a més hem de considerar que amb el temps de la pandèmia ha produït moltes baixes, per l'edat, sobretot.
Sí, de gent més gran.
Exactament, i algunes per malalties.
Clar.
Doncs estem és la renaixença novament del voluntari.
Sí. Ens quedem amb ganes de fer moltes preguntes més, però una que m'agradaria fer ja per anar acabant és si hi ha, per exemple, catecumenat a les presons, hi ha situacions de persones no batejades que troben la fe a la presó.
I tant.
O gent allunyada, també.
Sí, podem dir, amb dates concretes, que en cadascuna de les presons n'hi ha catequesis de preparació per al batisme, per exemple. Però també per la primera comunió, i a vegades també per la confirmació. És a lo mateix que tenim l'Eucaristia, també tenim en totes les presons preparació o catequesis, i ja més específicament, a vegades fins i tot tenim exercicis espirituals personalitzats.
Doncs Déu-n'hi-do, això està molt bé. Un treball que és, ens ho deia abans José María Carot, com una parròquia, per tant,
amb la
diversitat de feligresia que té una presó.
Home, i tant, sobretot, tenint en compte que, bueno, el que és la presó de joves, tenint una majoria musulmana. Però majoria,
que també tindran la seva atenció, tenen el seu dret, evidentment.
Sí, van celebrar el que és el Ramadan, i venen l'imà ve cada setmana, cada 15 dies, ve per fer l'assistència religiosa igualment, o els germans evangèlics, exactament.
Per descomptat. Doncs ho hem d'anar deixant. Algun missatge final, Mario Azañedo, sobre la seva tasca? Potser una crida al voluntariat, vostè, des de la seva experiència pròpia.
Doncs sí, persones majors d'edat que estiguin cridades, que tinguin curiositat, no?, per com funciona la pastoral penitenciària, per quina és la feina que fem. Estarem encantats d'explicar-los, d'assessorar-los, de tota la informació que necessitin saber, per si en un futur aquest interès pot acabar sent un nou voluntari o voluntària.
Doncs molt bé. Ens ha dit José María Carot, hi ha 12 sacerdots que tenen les presons actualment a Catalunya, per una desena de presons, més el mòdul penitenciari de l'Hospital de Terrassa, és a dir, que aquí hi ha una tasca importantíssima. Estem parlant, presos a Catalunya, n'hi pot haver, xifres del 2023-2024.
Sí, estem sempre entre 7.000 i 7.800, una cosa així.
Són moltes persones i, evidentment, moltes persones que poden buscar i trobar Déu. Doncs moltes gràcies a José María Carot, mercedari i director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, ara ho diem de manera completa, i també a Mario Azañedo, voluntari, que ens ha explicat la seva experiència i molts ànims en la tasca que vostè i altres voluntaris, més joves, més grans, fan a les presons. Enhorabona.
Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau a tots dos i fins una altra. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Adéu, a rebre.
Gràcies.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Com un captaire, no sabien caure mort, penjava d'un fil de pols i de pecat. Els àngels cantaven, torna fill a la llar, però la melodia és difícil d'escoltar. Oh, Déu que m'allibera.